Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És dijous 16 de gener del 25, un dia que comença amb el cel serè. Atenció, perquè avui la nuvolositat ha d'anar en augment, però de moment això no afecta les temperatures, que continuen a la part més baixa. Aniol Puigverd, què tal? Com estàs?
Molt bon dia, Joan, què tal?
Com ho tenim, això?
Doncs temperatures baixes. Tenim, per exemple, 9 graus negatius a Vall de Núria, en tenim 1 grau sota zero a Ripoll, també a la Vall d'en Bas, i a Sant Feliu de Pallerols i també a Besalú. 0 graus els tenim a Molló, a Camprodon i a Ribes de Freser, també a Vic, un grau positiu a Olot, a Castellfollit de la Roca, 3 graus a Santa Pau, 6 a Banyoles, 7 graus a Girona, 8 a Figueres i 9 a Roses.
Doncs anem a la previsió meteorològica.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
I a canvis, Dani Ramírez.
Aquests dies de tan fred, de tanta gelor, doncs sembla que ja pot fer un tomb. De fet, ahir la tarda ja va pujar molt la temperatura, 18 graus a Cabanes, més de 15 graus a tota la Costa Brava, 19 al Banyà, però encara de matinada va fer molt fred, 4, 5 sota 0 al Golf de Roses a tocar de mar, o per exemple 6 sota 0 a Olot, 7 sota 0 a Mieres i també a Vic, o 9 sota 0 a Olost, a Lluçanès. Bé, ahir la nit, mitjanit, teníem temperatures de 10-12 graus a la Costa Brava, però ja teníem gelada sota 0 a la Vall d'en Bas, o gairebé 0 graus a Olot. Tot això ens indica canvis. Canvis perquè avui arriba una petita pertorbació de llevant. Tenim anticicló, pressió molt alta, però arribarà una gota freda a partir de la tarda i ja al matí migdia s'anirà tapant. Cap al migdia, potser una mica abans, potser a les 11, a les 12, pot començar a precipitar, a ploure. Punts de la Costa Brava, de l'Alt Empordà, de l'Albera, del Ripollès, en aquest sector, Costa Brava sobretot, amb una cota de neu de 800 a 1.000 metres. Però hi haurà llocs de l'interior que poden conservar el fred i no descartem que pugui nevar cap a 600 o 700 metres. Acumulacions de neu de 10 centímetres a partir dels 900 o 1.000 metres. Entre el migdia i la tarda s'anima la pluja, tot i que al migdia, primer a la tarda puja la cota, al llarg de la tarda tornaria a baixar cap als 700 o 800 metres. Per tant, avui canvi de temps, de dia les temperatures de dia baixen entre 2 i 7 graus, però de nit no seran tan baixes com els últims dies amb aquesta possibilitat de nevada que ens acompanyarà fins la propera nit o matinada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
La plataforma d'usuaris de l'R3 demana al Parlament compromís i unitat d'acció per revertir dècades, diuen, de mala gestió.
Es queixen que el Pla Rodalies no és prou ambiciós i reclamen el desdoblament complet fins a Vic.
El que volem és això, és un compromís ferm i una unitat d'acció dels partits d'aquest Parlament i en tots els àmbits institucionals perquè revertir definitivament aquestes dècades de mala gestió i de donar prioritat a Rodalies des d'Osona i des de molts llocs del país. El tren és l'única opció fiable i que ens permet desplaçar-nos i, per tant, necessitem que això funcioni.
Així de taxativa s'ha mostrat Montse Iats, és la portaveu de la plataforma d'usuaris de l'R3. Per cert, ja que parlem de transport, el Rumbus oferirà nous horaris aquest 2025.
Fins al març hi haurà busos cada hora i a partir de l'abril cada mitja hora la línia de bus que connecta les preses Olot i Santa Pau ha transportat gairebé el doble de passatgers que el 2023. El preu de la T-Dia es mantindrà en 2 euros i permet viatges il·limitats durant 24 hores.
La venda de vehicles híbrids opera els de combustió per primera vegada a la història a la Garrotxa aquest 2024.
Les previsions per al 2025 són que els híbrids es consolidin a la comarca i que la venda dels elèctrics vagi augmentant a poc, a més, el comercial de Hyundai Olot, Esteve Gasiot, explica que cada cop hi ha més punts de càrrega per particulars.
Sobretot la xarxa de càrrega a nivell de benzineres, a nivell de privat, no tan estatal. L'estatal es va reduint, lògicament, és una cosa que es va començar per impulsar-ho, però cada vegada s'ha de traduir més en particulars, com un negoci, s'està fent fàcil. Ja han sortit moltes aplicacions en què tu pots trobar els punts de càrrega, pots mirar si aquell punt de càrrega està ocupat o no està ocupat, quin preu et cobraran, i les velocitats de càrrega cada dia són millors.
Ja que parlem de preus, els preus s'han apujat 4 dècimes al desembre a les comarques gironines i la inflació tanca el 2024 al 2,8%. Us ho explicarem a l'antena del 5 minuts més. Els alcaldes del Ripollès aproven repartir els costos del servei de deixalleria, recollida i tractament de residus, així com els trastos, tèxtils, olis de cuina i piles. A partir d'ara, el preu es dividirà entre els municipis, tot i que si n'hi ha un que no aporta residus a la deixalleria, no pagarà cap quota.
Des de l'àrea de territori i sostenibilitat accentuen la diferència de costos respecte a l'abogador.
L'Elisabet Muntades és cap de l'àrea de territori i sostenibilitat.
Si hi ha un municipi que, per dir una cosa, porta zero residus a la deixalleria, doncs pagarà zero, perquè diguéssim de lo que és de trastos, bueno, de trastos o de residus no n'hi portarà. Però sí que si després aquells trastos al fi i al cap els hem de portar a l'abocador, el cost sempre és molt més elevat que no pas portar-ho a la deixalleria, perquè a la deixalleria únicament un 17% dels residus, i que també ho posem en el contracte, van a l'abocador. Els altres es valoritzen.
La Vall d'en Bas segueix impulsant comunitats energètiques als diferents pobles i aposta per calderes de biomassa.
Des de l'Ajuntament treballen per ampliar la comunitat de Sant Esteve d'en Bas i per posar en funcionament les d'Albert Tallat i Sant Privat. A Sant Privat mateix també s'hi ha col·locat una caldera de biomassa.
En parla l'alcalde del municipi, és el Lluís Amat.
I després també afegir que hem fet una inversió a Sant Privat, també és un tema energètic, encara que no solar, en una nova caldera de biomassa, que ja, ja està fet i entrarà en funcionament.
Més coses, en marxa els primers pressupostos participatius de Can de Bànol. Fins a principis de febrer, els veïns i veïnes del poble podran triar entre 3 dels 10 projectes finalistes. Per la primera edició s'han fet arribar fins a 124 propostes. L'alcalde és Oriol Lázaro.
Què és el que prioritzen per millorar? Hi ha moltes coses a fer, s'ha vist perquè vam tenir moltíssimes propostes, però de tot això no ho podem fer tot de cop. Què prioritzem? Doncs aquesta votació ens permetrà entre tots decidir què podem prioritzar.
Les més de 1.100 esglésies gironines pateixen 8 robatoris i un acte vandàlic durant el 2024.
El bisbat celebra la reducció destacable que hi ha hagut des del 2010 quan es va posar el dispositiu en marxa.
I atenció, avui els olotins i olotines han d'estar al cas perquè a les 11 del matí la sirena d'emergència situada al capdamunt del campanar de la Basílica de Sant Esteve d'Olot tornarà a sonar.
Protecció Civil l'activarà dins les tasques de manteniment que duen a terme habitualment per assegurar que funcioni bé si mai és necessari posar-la en marxa.
En parlarem a partir de 9:15 amb el regidor de Protecció Civil, Aniol Sell. Bona. Avui també tindrem temps per parlar d'educació, perquè l'Institut Montilivi de Girona i IPRA engeguen un projecte per tal que els alumnes sàpiguen com es fabrica una vacuna.
El centre treballarà conjuntament amb un institut basc i tindrà una durada d'unes 3 setmanes.
Una de les representants d'IPRA és la Lea Rodríguez.
Doncs al final nosaltres el que els hi vam fer va ser, com deien David, els hi vam proporcionar una soca bacteriana, tenen diferents bioreactors, amb el que ells van investigant, i després doncs quan entren a treballar els futurs estudiants de pràctica, doncs hi hauran tocat una miqueta més i podrem veure doncs com aprenen i com creixen dins de l'empresa.
En els propers dies s'han d'anunciar els noms dels nois i noies que podran fer un Erasmus aquest 2025. L'any passat, durant un mes, un grup de joves de l'Institut Abat Oliva de Ripoll van poder fer estada a Cork, a Irlanda. Avui coneixerem la seva experiència. L'Anna Fage és coordinadora d'Erasmus.
Sobretot això, la idea era potenciar anglès, perquè en tots els cicles aquí a l'Institut estudien anglès. Aleshores vam dir, doncs va, apostem per l'anglès, anem a buscar una destinació que parli en anglès.
I ja sabrem com serà la nova programació de l'Espai Cràter d'Olot per aquest proper hivern. Combina ciència, art i educació.
Una de les més destacades és el taller d'iniciació al dibuix del paisatge geològic. El seu director, Xavi Cullell, destaca una aposta continuista i sobretot l'evolució en el món audiovisual durant aquest primer trimestre del 2020.
Consolidem les visites guiades cada cap de setmana, fem 16 visites guiades, 6 tallers familiars per intentar casar població local amb activitats turístiques, el Volcanic Lab, un espai d'experimentació amb materials volcànics, instruments de laboratori, i Estem en Risc, que és una activitat també on es plantegen reptes per als infants.
Anem als esports. L'hoquei Olot disposarà d'un espai nou per entrenar. Notícia que avança Ràdio Olot i Olot Televisió. Amb declaracions, el propi president del club ha dit que es tracta d'una iniciativa privada on les famílies hi han aportat la seva col·laboració perquè es pogués tirar endavant una fita que no s'havia aconseguit fins ara. L'escoltem.
I sí que les instal·lacions municipals en aquest moment estan molt limitades hores, que és un problema de molts de clubs que utilitzem aquestes infraestructures. I bé, nosaltres doncs, a partir d'ara, des de manera privada, doncs, tindrem un espai nostre que estem intentant gestionar per poder donar solució doncs, a aquesta manca d'entrenament. És un espai que el tindrem de forma privada amb ajuda de tots els pares i mares.
El Club Bàsquet Olot confia que la sort canviï de bàndol des del treball i des dels entrenaments.
L'equip masculí de segona catalana comença aquest cap de setmana la segona volta. Els olotins només han sumat una victòria, però la majoria de les derrotes han sigut per molts pocs punts de diferència.
L'entrenador del Club Bàsquet Olot és Guido Sengerote.
En els tres entrenaments de la setmana la gent ve, la gent suma, la gent té bona actitud, la gent treballa, la gent continua fent les coses com se li demanen i per tant creiem i lluitem per treballar i per seguir en aquesta idea, intentant trobar doncs, que aquesta mala sort que a vegades també ens ha acompanyat, perquè hi ha hagut doncs, diguéssim 6-7 partits que se'ns han anat per molt pocs punts de diferència, doncs que la sort canviï de costat des del treball, des del seri, des del treballar, des del continuar persistint.
El Club Tenis Taula Ripoll tanca la primera volta de la temporada amb la derrota per 1-5 davant del Torelló, líder de la categoria. Un balanç de 3 victòries i 8 derrotes deixen els ripollesos en posicions de descens, però a una sola victòria de la permanència. Escoltem, un dels jugadors de l'equip és en Xavier Selles.
Bueno, aquesta temporada, pues, la intenció, de, com sempre, és mantenir els equips a les categories que estem, i depèn com evoluciona la temporada, doncs intentar pujar o... Bueno, la salvació és sempre la missió important, i després veiem com va.
Esteu escoltant els 5 minuts més, 4 minuts i un quart de 9.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Avui la mobilitat és notícia. La plataforma d'usuaris de l'R3 demana al Parlament compromís i unitat d'acció per revertir dècades de mala gestió. Es queixen que el pla Rodalies no és prou ambiciós i reclamen el desdoblament complert fins a la capital d'Osona.
No sé si és acceptiva, s'ha mostrat Montse Ayats, portaveu de la plataforma d'usuaris de l'R3, perquè no ens fotin el tren aquest dimecres durant la seva intervenció a la Comissió de Territori del Parlament.
El que volem és això, és un compromís ferm i una unitat d'acció dels partits d'aquest Parlament i en tots els àmbits institucionals perquè revertir definitivament aquestes dècades de mala gestió i de donar prioritat a Rodalies des d'Osona i des de molts llocs del país. El tren és l'única opció fiable i que ens permet desplaçar-nos i, per tant, necessitem que això funcioni.
La plataforma critica que l'actual pla de Rodalies 2020-2030 no és prou ambiciós i volen que en la revisió que s'ha de fer aquest 2025 s'inclogui el desdoblament complet de l'R3. Ho explica el portaveu de la plataforma, Marc Generes.
El pla de Rodalies per l'R3 no és prou ambiciós, i això és el que estem insistint, que ha de ser un diagnòstic compartit. El pla de Rodalies vigent només parla de completar 2 trams d'aquest desdoblament. No posa calendari al global del desdoblament, i en aquest sentit insistim en el document de l'oficina tècnica que posa el calendari fins al final. Llavors, ara que estem a l'any 25, que s'ha de fer la renovació de la segona part d'aquest pla, és imprescindible que ja es deixi planificat tot quin és l'escenari del desdoblament complet fins a Vic, perquè si no, treballem contra un no termini i és el refugi ideal per defugir responsabilitats i eternitzar les coses.
Sobre el traspàs de Rodalies, Montse Ayats ha dit que estan cansats de promeses i que el que volen són concrecions.
Més coses, els Rumbus oferirà nous horaris aquest 2025. Fins al març hi haurà busos cada hora i a partir de l'abril cada mitja hora, informa Roger Isern.
El Rumbus s'ha consolidat com una opció per descobrir el territori de manera sostenible d'arreu de la Garrotxa. El 2024, aquesta línia de bus públic que cobreix a mitja hora la ruta entre les preses Olot i Santa Pau va transportar gairebé el doble de persones respecte del 2023. A partir d'aquest 2025, des del Consell Comarcal de la Garrotxa, aposten per un nou full d'horaris i nova cobertura del Rumbus. El servei continuarà actiu tots els caps de setmana, ponts, festius, Setmana Santa i durant els dies feiners d'estiu, del 23 de juny al 5 de setembre. El preu de la T-Dia, que permet viatges il·limitats en un dia, es mantindran 2 euros, una opció econòmica també molt convenient tant pels usuaris habituals com per aquells visitants esporàdics que vulguin invertir en sostenibilitat aparcant el seu vehicle a les àrees preparades per aquesta finalitat. Durant el 2024, el Rumbus també ha incrementat l'ús per part de la població local. Si el 2023 només un de cada 3 passatgers utilitzava títols integrats, en el darrer any aquesta xifra va augmentar fins al 40%. Durant el 2024, el període de major afluència va ser entre juny i agost, coincidint amb les vacances d'estiu. El 13 d'agost, per exemple, es va registrar el dia de més afluència al Rumbus, mentre que durant la Setmana Santa es van assolir pics de fins a 140 viatgers diaris. Tota la informació sobre horaris, tarifes i novetats es poden trobar al web oficial rumbusgarrotxa.cat.
Està clar que la mobilitat cada cop va més lligada a la preservació del medi ambient. Ho demostra la següent informació. La venda de vehicles híbrids supera els de combustió per primera vegada a la història a la Garrotxa aquest 2024.
I les previsions per aquest 2025 són que els híbrids es consolidin a la comarca i que la venda dels elèctrics vagi augmentant a poc a poc. A més, el comercial de Hyundai Olot, Esteve Gasió, t'explica que cada cop hi ha més punts de càrrega per particulars.
El volum de vendes de cotxes augmenta a la Garrotxa un any més. Enguany, la tendència als cotxes híbrids segueix augmentant i ha superat per primera vegada la venda dels vehicles que són 100% de gasolina. Això significa que l'electrificació ha vingut per quedar-se i que els consumidors cada vegada més aposten per la comoditat dels seus vehicles. El comercial de Hyundai Olot, Esteve Gasiot, explica que els vehicles híbrids se'n venen més perquè també ha millorat la xarxa de càrrega.
Sobretot la xarxa de càrrega a nivell de benzineres, a nivell de privat, no tan estatal. L'estatal es va reduint, lògicament, és una cosa que es va començar per impulsar-ho, però cada vegada s'ha de traduir més en particulars, com un negoci. S'està fent fàcil. Hi han sortit moltes aplicacions en què tu pots trobar els punts de càrrega, pots mirar si aquell punt de càrrega està ocupat o no està ocupat, quin preu et cobraran, i les velocitats de càrrega cada dia són millors.
Pel que fa als vehicles, tot i que els turismes segueixen tenint una bona rebuda, els SUV són els que s'han venut més durant el 2024 i les marques de cotxes cada vegada aposten més per aquest tipus de vehicles. De cares al 2025, la idea dels concessionaris garrotxins és seguir expandint-se i continuar amb els volums de vendes d'aquest any que en l'àmbit general ha estat positiu. A més, una tendència que s'ha posat de moda fa un temps i que segueix present per part dels clients és fer un leasing o un renting, dos conceptes que moltes vegades es confonen.
Més coses. No deixem encara el medi ambient perquè els alcaldes del Ripollès han aprovat en repartir els costos del servei de deixalleries, recollida i tractament de residus. A partir d'ara, el preu es dividirà entre els municipis, tot i que si n'hi ha un que no aporta residus a la deixalleria, aquest no pagarà cap quota. Des de l'àrea de territori i sostenibilitat accentuen la diferència de costos respecte a l'abocador. Ens ho explica la Paula Sayago.
El ple del Consell d'Alcaldes aprova per unanimitat la proposta del repartiment de costos del servei de deixalleries i la recollida i tractament de trastos, tèxtil, oli de cuina i piles. L'ENS tira endavant el repartiment de les despeses en funció de les zones generades. En el cas que un municipi no aporti residus a la deixalleria, aquest no pagarà cap quota, sempre que aquestes deixalleries no s'hagin de portar posteriorment a l'abocador. Aleshores, el cost per l'ENS seria major. En parla la cap de l'àrea de territori i sostenibilitat, Elisabet Muntades.
Si hi ha un municipi que, per dir una cosa, porta zero residus a la deixalleria, doncs pagarà zero, perquè diguéssim de lo que és de trastos, bueno, de trastos o de residus no n'hi portarà. Però sí que si després aquells trastos al fi al cap els hem de portar a l'abocador, el cost sempre és molt més elevat que no pas portar-ho a la deixalleria. Perquè a la deixalleria únicament un 17% dels residus, i que també ho posem en el contracte, van a l'abocador. Els altres es valoritzen.
L'empresa encarregada de la gestió de residus haurà de fer front a tots els tràmits.
Els altres, diguéssim, el cost l'assumeixen igualment ells, però a ells tampoc no els hi sortirien els números, perquè ara que en aquest contracte hem posat que tota la gestió de residus la fan ells, inclús la d'entrada a l'abocador, clar, els hi compensa més valoritzar i passar unes hores en separar la fusta, el ferro, el no sé què, que no pas portar-ho a l'abocador, perquè ho gestionen ells. I el cost d'una cosa en l'altra és que no té res a veure.
L'alcalde de Molló, Pep Coma, va proposar durant la sessió que de cara a les pròximes anualitats l'estudi de costos es faci per municipis amb l'objectiu de tenir una radiografia local. Per ara, la xifra del repartiment de costos d'aquest servei és el total de la comarca.
Mentrestant, a la Vall d'en Bas segueixen impulsant comunitats energètiques als diferents pobles i ara aposten per les calderes de biomassa.
Des de l'Ajuntament treballen per ampliar la comunitat de Sant Esteve d'en Bas i per posar en funcionament les de Bertallat i Sant Privat. A Sant Privat mateix també s'hi ha col·locat una caldera de biomassa.
Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de la Vall d'en Bas segueix treballant per posar en funcionament comunitats energètiques als diferents pobles. La de Bertallat a l'escola està feta i darrerament s'han fet millores elèctriques per tal de poder-la posar en funcionament. La comunitat energètica de Sant Esteve d'en Bas ja fa temps que funciona i ara treballen per ampliar la potència i fer que més veïns se'n puguin beneficiar. A Sant Privat també s'està avançant en una altra comunitat energètica, mentre que Joanetes, el veïnat Cirera i a les Olletes també s'hi estan col·locant plaques per guanyar en autosuficiència en l'enllumenat. Des del consistori també aposten per la col·locació de calderes de biomassa. En parla Lluís Amat, alcalde de la Vall d'en Bas.
I després també afegir que hem fet una inversió a Sant Privat, també és un tema energètic, encara que no solar, en una nova caldera de biomassa, que ja, que entrarà en, ja està feta i entrarà en funcionament.
S'ha col·locat a les antigues escoles i preveuen que doni un estalvi de 20 tones de CO2 i de més de 7.000 euros.
I ja que parlem de política municipal, en marxa els primers pressupostos participatius de Can de Bànol. Fins a principis de febrer, els veïns i veïnes del poble podran triar entre 3 dels 10 projectes finalistes. Hem de recordar que per la primera edició s'han fet arribar fins a 124 propostes, Laura Segú.
La votació dels primers pressupostos participatius de Can de Bànol ja està en marxa. Des del dia 13 i fins al 2 de gener, els veïns i veïnes podran emetre el seu vot per 3 dels 10 projectes finalistes. L'alcalde Oriol Lázaro assegura que les votacions els permetran decidir entre tots què han de prioritzar.
Què és el que prioritzen per millorar? Hi ha moltes coses a fer, s'ha vist perquè vam tenir moltíssimes propostes, però de tot això no ho podem fer tot de cop. Què prioritzem? Doncs aquesta votació ens permetrà entre tots decidir què podem prioritzar.
Per la primera edició s'han fet arribar 124 propostes, de les quals únicament 10 han passat a la fase final de votació popular. La lectura que es deriva dels projectes presentats, segons l'alcalde, és que són força coincidents en aspectes a millorar per amabilitzar el municipi.
El que tots veiem què cal millorar i tots una miqueta estem apostant per millorar aquest poble en una certa línia, que és fer-lo més amable a les persones, millorar totes aquestes voreres, barreres arquitectòniques, accessibilitat, també equipaments per canalla, aquests parcs infantils, aquestes places que els hi falta acabar de millorar-les o de modernitzar, i també alguna mica d'instal·lacions esportives. Per tant, estem parlant d'aquests espais comuns que hem de compartir i que s'han de cuidar.
La metodologia de votació consisteix en dues vies. Per una banda, electrònicament, a través de la web participa.candabano.cat, i per l'altra, físicament, dipositant la butlleta a les diferents urnes que es troben distribuïdes a establiments locals, així com a la recepció del mateix ajuntament. El projecte guanyador tindrà un pressupost màxim de 50.000 euros per la seva execució.
Gràcies, Laura. És un quart i mig de nou. Esports, l'hoquei Olot disposarà d'un espai nou per entrenar. Ho ha avançat aquest programa Jordi Gironès, és el president del club. Es tracta d'una iniciativa Niol privada on les famílies hi han aportat la seva col·laboració perquè es pogués tirar endavant.
Sí, a més, Gironès reconeix que serà un pas endavant per l'entitat.
Guillem Guardiola.
L'hoquei Olot compta avui en dia amb més d'una vintena d'equips i la manca d'espai per entrenar ha estat una reivindicació present en el dia a dia de l'entitat des de fa anys. El club disposarà d'aquí a ben aviat d'un nou espai particular per poder dur a terme els entrenaments. El president de l'hoquei Olot, Jordi Gironès, ha destacat que aquesta solució ha estat possible, sobretot, gràcies a la col·laboració dels pares i mares.
I sí que les instal·lacions municipals en aquest moment estan molt limitades hores, que és un problema de molts de clubs que utilitzem aquestes infraestructures. I bé, nosaltres, doncs, a partir d'ara, des de manera privada, doncs, tindrem un espai nostre, que estem intentant gestionar per poder donar solució, doncs, aquesta manca d'entrenament. És un espai que el tindrem de forma privada amb ajuda de tots els pares i mares.
El president de l'hoquei Olot, Jordi Gironès, també ha avançat que el nou espai s'està acabant d'habilitar per donar sortida al gran nombre de jugadors i jugadores que formen part del club. Encara no s'han establert els terminis, però el club podria disposar d'una nova pista ben aviat. Gironès remarca que la falta d'espai a les instal·lacions esportives es tracta d'un problema generalitzat entre tots els clubs de la ciutat.
Hi ha el pavelló Firal, que està utilitzat per gimnàstica, que s'està intentant trobar una solució perquè puguin tenir un espai digne. Patinatge també necessita un espai molt ampli per poder realitzar el grup de show, que també desitgem que ho pugui tenir. El club de bàsquet també està creixent amb equips de base i per tant també necessiten espais. Clar, és una necessitat que sí que la ciutat té. Per tant, clar, nosaltres sí que de manera privada hem intentat doncs, solucionar això i poder disposar d'un espai propi.
El nou espai habilitat de què disposarà l'Hoquei Olot és a la realitat una bona dosi d'oxigen per destensar el pavelló d'esports i millorar la qualitat dels entrenaments.
I el Club Tenis Taula Ripoll tanca la primera volta de la temporada amb la derrota per 1-5 davant del Torelló, líder de la categoria.
Un balanç de 3 victòries i 8 derrotes deixen els ripollesos en posicions de descens, però a una sola victòria de la permanència.
Marc Roura.
Arribats a l'equador de la temporada, és moment de fer balanç. 3 victòries i 8 derrotes són els números amb què el Club Tenis Taula Ripoll tanca la primera volta de la competició. Els ripollesos van començar la temporada trepitjant amb força. 3 victòries en els primers 5 partits deixaven el conjunt de la capital a la zona mitja alta de la classificació. 2 partits perduts per dobles van destapar una mala dinàmica pel Ripoll, que no ha aconseguit sumar més punts i acaba la primera volta en zona de descens, però només a una victòria a sortir-ne. L'objectiu de la segona volta és clar, la permanència. Ho explica Xavier Selles, jugador del Club Tenis Taula Ripoll.
En aquesta temporada, pues, la intenció, de, com sempre, és mantenir els equips a les categories que estem i depèn com evoluciona la temporada, pues, intentar pujar o... Bueno, la salvació és sempre la missió important i després veiem com va.
La segona divisió nacional és una categoria nova pels ripollesos que van certificar l'ascens a les fases disputades a Sabadell. L'experiència de la primera volta pot ser un aliat dels ripollesos per assolir l'objectiu proposat.
És mirar de guanyar els partits que ens queden, així que n'hi ha dos o tres claus per intentar mantenir-se, perquè com he dit abans, és una categoria molt difícil, la gent entrena molt i la clau és intentar mantenir i guanyar aquests partits així que són els que ens poden salvar, però està complicat, però bueno, lluitarem.
A banda del segon, el Ripoll compta amb un equip a preferent i un altre primera provincial. Aquests equips són claus per donar sortida als joves palistes que han d'ajudar al relleu generacional, una de les amenaces que afecta els clubs de tenis taula de les comarques més petites. Ho explica Isaac Coll, jugador del Club Tenis Taula Ripoll.
Bueno, nosaltres tenim una escoleta, de fet, amb uns quants nanos. El principal objectiu que tenim és que s'ho passin bé, perquè si no ho acaben plegant, i un cop tenen un cert nivell, intentem promocionar-los i que comencin a competir. El principal és que s'ho passin bé, perquè si ja no s'ho passen bé aquí als entrenaments, després els costa molt continuar.
El Ripoll començarà la segona volta visitant el Tenis Taula Torelló, el mateix equip que va vèncer els ripollesos el passat cap de setmana. Dissabte a les 5 de la tarda, els de la capital tindran l'opció de venjar-se.
Aquest diumenge, vine a l'aplec de Sant Antoni de Puigpardines. Ens trobarem de nou a 9:45 del matí a la plaça de l'Església de Puigpardines per pujar i acompanyar a peu el Sant fins a Sant Antoni. Quan hi arribem, es farà la benedicció dels animals i hi haurà coca i fuet per tothom. I a 12:45 es celebrarà l'ofici solemne. Aplec de Sant Antoni de Puigpardines. Aquest diumenge, 19 de gener.
A Banyoles, les rebaixes i els grans descomptes en articles de temporada i de qualitat tenen un nom, Firestock. La millor qualitat al millor preu, en moda, calçat, llar i altres productes, és el pavelló de la Draga de Banyoles, el cap de setmana del 24, 25 i 26 de gener. I si això no és suficient, compra i guanya fantàstics premis de fins a 300 euros. Consulta els horaris i tota la informació a la web o a les xarxes socials de Turisme Banyoles. T'ho perdràs?
Estem sempre connectats als nostres dispositius digitals. Treballem amb l'ordinador i, a més, estem en constant moviment. Des de Ola Òptica volem que la teva visió superi tots aquests reptes i, com que sabem que no totes les lents són iguals, apostem per les lents de qualitat Zeiss per garantir-te una experiència visual excel·lent. Vine a Ola Òptica, a la plaça Catalunya 15 d'Olot, i et farem una revisió de la vista gratuïta. I gaudeix en exclusiva d'un 25% de descompte en lents Premium Zeiss. Demana cita al 972 26 60 61. T'hi esperem.
Més de 40 anys d'experiència i solidesa. Això és el que t'oferim a Punt 7 Consultors d'Assegurances. Solucions per a particulars, autònoms i empreses amb atenció personalitzada i productes de qualitat. A Punt 7 Consultors d'Assegurances Occident, la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. A Punt 7 Consultors d'Assegurances protegim el que més t'importa. Ens trobaràs al carrer Clusells 2, cantonada Avinguda Reis Catòlics.
Agafa el calendari. Els dies 17, 18 i 19 de gener arriba la Fira del Camp a la Taula, a Castelló d'Empúries. Dissabte sembrem a la Festa de la Sembra i diumenge matí prepara't per suar a la gincana Pagès de Ferro. Tradició, menjar i diversió assegurada. No t'ho perdis.
ALBA, Associació de Dones de la Garrotxa, convoca el 6è Premi de Relats Curts, adreçat a totes les dones de la Garrotxa majors de 16 anys. Data límit de presentació, dia 1 de febrer. Les bases del concurs varen sortir a la comarca la setmana del 2 al 8 de desembre i estan penjades a la nostra pàgina web, albadonesgarrotxa.wordpress.com. El veredicte i entrega de premis serà el diumenge, dia 9 de març, a la sala del Turín d'Olot a les 6 de la tarda. Us animem a participar.
Són 2:15.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
El que volem és això, és un compromís ferm i una unitat d'acció dels partits d'aquest Parlament i en tots els àmbits institucionals perquè revertir definitivament aquestes dècades de mala gestió i de donar prioritat a Rodalies des d'Osona i des de molts llocs del país. El tren és l'única opció fiable i que ens permet desplaçar-nos i, per tant, necessitem que això funcioni.
A partir d'aquest moment es prendran seriosament la necessitat de millorar l'R3? Aquesta és la pregunta i aquesta és l'exigència de la plataforma d'usuaris de l'R3. Ara ho sentíem. Ha demanat al Parlament compromís i unitat d'acció per revertir dècades de mala gestió. Es queixen que el pla Rodalies no és prou ambiciós i reclamen el desdoblament complet fins a Vic. Avui la mobilitat és notícia, el dia en què també ho és el Rumbús, que oferirà nous horaris aquest 2025.
Fins al març hi haurà busos cada hora i a partir de l'abril cada mitja hora la línia de bus que connecta les preses Olot i Santa Pau a transportar gairebé el doble de passatgers que el 2023. El preu de la T-Dia es mantindrà en 2 euros i permet viatges il·limitats durant 24 hores.
D'altra banda, la venda de vehicles híbrids supera els de combustió per primera vegada a la història a la Garrotxa aquest 2024.
Les previsions per aquest 2025 són que els híbrids es consolidin a la comarca i que la venda dels elèctrics vagin augmentant a poc a poc.
Sobretot la xarxa de carga a nivell de benzineres, a nivell de privat, no tan estatal. L'estatal es va reduint, lògicament, és una cosa que es va començar per impulsar-ho, però cada vegada s'ha de traduir més en particulars, com un negoci. S'està fent fàcil. Ja han sortit moltes aplicacions en què tu pots trobar els punts de carga, pots mirar si aquell punt de carga està ocupat, no està ocupat, quin preu et cobraran, i les velocitats de carga cada dia són millors.
És l'Esteve Gasiot, és comercial de Hyundai Olot, explicant que la clau de l'èxit perquè els vehicles híbrids vagin en augment a l'hora de vendre's són l'existència de més punts de càrrega per particulars, cosa que d'altra banda genera més confiança entre els clients. Els alcaldes del Ripollès aproven repartir els costos del servei de deixalleries, recollida i tractament de residus.
A partir d'ara el preu es dividirà entre els municipis, tot i que si n'hi ha un que no aporta residus a la deixalleria no pagarà cap quota.
Escoltem l'Elisabet Muntades, cap de l'àrea de Territori i Sostenibilitat.
Si hi ha un municipi que per una cosa porta zero residus a la deixalleria, doncs pagarà zero, perquè diguéssim de lo que és de trastos, bueno, de trastos o de residus no n'hi portarà. Però sí que si després aquells trastos al fi i al cap els hem de portar a l'abocador, el cost sempre és molt més elevat que no pas portar-ho a la deixalleria, perquè a la deixalleria únicament un 17% dels residus, i que també ho posem en el contracte, van a l'abocador. Els altres es valoritzen.
A la Vall d'en Bas segueixen impulsant comunitats energètiques als diferents pobles i aposten per les calderes de biomassa.
Des de l'Ajuntament treballen per ampliar la comunitat de Sant Esteve d'en Bas i per posar en funcionament les de Bertallat i Sant Privat.
L'alcalde és Lluís Amat.
I després també afegir que hem fet una inversió a Sant Privat, també és un tema energètic, encara que no solar, en una nova caldera de biomassa, que ja entrarà... Ja està feta i entrarà en funcionament.
A Can de Bànol en marxa els primers pressupostos participatius. Fins a principis de febrer, els veïns i veïnes del poble podran triar entre 3 dels 10 projectes finalistes. Per la primera edició s'han fet arribar fins a 124 propostes, tal com destaca l'alcalde Oriol Lázaro.
Què és el que prioritzen per millorar? Hi ha moltes coses a fer, s'ha vist perquè vam tenir moltíssimes propostes, però de tot això no ho podem fer tot de cop. Què prioritzem? Doncs aquesta votació ens permetrà entre tots decidir què podem prioritzar.
Els preus s'han apujat 4 dècimes al desembre a les comarques gironines i la inflació tanca el 2024 al 2,8%.
Són 5 dècimes més que el novembre, quan l'IPC interanual va situar-se al 2,3%.
La Universitat de Girona ha estat la primera de Catalunya en rebre el distintiu d'Universitat pel Comerç Just. Es tracta d'un distintiu que Catalunya ha gestionat per l'entitat coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques i que valora les accions dels centres per promocionar aquest model econòmic. Més coses. Més de 1.100 esglésies gironines han patit 8 robatoris i un acte vandàlic, això durant el 2024.
Doncs sí, el Bisbat celebra la reducció destacable que hi ha hagut des del 2010 quan es va posar el dispositiu en marxa.
Avui els olotins i les olotines han d'estar al cas perquè a les 11 del matí la sirena d'emergència situada al capdamunt del campanar de la Basílica de Sant Esteve d'Olot tornarà a sonar.
Protecció Civil l'activarà dins les tasques de manteniment que dona a terme habitualment per assegurar que funcioni bé si mai és necessari posar-la en marxa.
D'aquí uns minuts amb nosaltres l'Aniol Sallabona, que és el regidor de Protecció Civil. Parlarem també d'educació perquè l'Institut Montilivi de Girona i IPRA engeguen un projecte per tal que els alumnes sàpiguen com es fabrica una vacuna.
El centre treballarà conjuntament amb un institut basc i tindrà una durada d'unes 3 setmanes.
En els propers dies s'han d'anunciar els noms dels nois i noies que podran fer un Erasmus. L'any passat, durant un mes, un grup de joves de l'Institut Abat Oliva van poder fer estada a Cork, Irlanda, i avui sentirem aquí al programa la seva experiència. I també sabrem com serà la programació d'aquest hivern de l'Espai Cràter d'Olot.
Doncs sí, perquè combinarà ciència, art i educació. Una de les més destacades és el taller d'iniciació, el dibuix del paisatge geològic. El seu director, Xevi Cullell, destaca una aposta continuista i, sobretot, l'evolució en el món audiovisual durant aquest primer trimestre del 2025.
Notícia que us avança aquest programa, l'hoquei Olot disposarà d'un espai nou per entrenar, segons ha avançat Jordi Gironès, és el president del club.
Es tracta d'una iniciativa privada on les famílies ja han aportat la seva col·laboració perquè es pogués tirar endavant. Gironès reconeix que serà un pas endavant per l'entitat.
I sí que les instal·lacions municipals en aquest moment estan molt limitades hores, que és un problema de molts de clubs que utilitzem aquestes infraestructures. I bé, nosaltres, doncs, a partir d'ara, des de manera privada, doncs, tindrem un espai nostre que estem intentant gestionar per poder donar solució, doncs, a aquesta manca d'entrenament. És un espai que el tindrem de forma privada amb ajuda de tots els pares i mares.
El Club Tenis Taula Ripoll tanca la primera volta de la temporada amb una derrota per 1-5 davant del Torelló. És el líder de la seva categoria.
Un balanç de 3 victòries i 8 derrotes deixen els ripollesos en posicions de descens, però a una sola victòria de la permanència.
I avui també tindrem temps a parlar de bàsquet, perquè el Club Bàsquet Olot confia que la sort canviï de bàndol des del treball i també des dels entrenaments.
L'equip masculí de segona catalana comença aquest cap de setmana la segona volta. Els olotins només han sumat una victòria, però la majoria de les derrotes han sigut per molts pocs punts de diferència.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
La pàgina de Catalunya, Espanya i el món avui ve marcada per la crònica internacional. Israel i Hamas pacten un alto al foc a Gaza després de 15 mesos de guerra.
El primer ministre de Qatar ha confirmat l'acord per una treva d'almenys 6 setmanes que entrarà en vigor aquest diumenge 19 de gener.
Fractura entre Junts i el PSOE amb 48 hores de marge per la pressió, els gestos i també la negociació.
Junts amenaça sumar pressió al PSOE perquè es reconegui Puigdemont i els socialistes acceleren els gestos.
Les comissions bilaterals Estat Generalitat es reactivaran al febrer després d'anys d'estar aturades.
Catalunya no rep de l'Estat cap nova competència des del 2010.
El conseller de Presidència és Andreu Dalmau.
També l'objectiu d'aquestes comissions bilaterals és honorar els acords que el govern de Catalunya va arribar amb les diferents forces polítiques en els acords d'investidura, amb els grups d'Esquerra Republicana i dels Comuns, i per tant el govern envia aquest missatge de compliment dels acords en la celebració d'aquestes diferents comissions bilaterals que hauran d'abordar els diferents aspectes.
El Tribunal Constitucional aparta del debat de l'amnistia el magistrat Prat Macias i ja se'ns reforça la majoria progressista.
La composició definitiva del Tribunal per resoldre sobre l'amnistia serà de 6 magistrats progressistes i 4 de conservadors.
Ara us dèiem que els preus a les comarques de Girona més o menys es mantenen. Els preus pugen un 2,9% al desembre, sobretot per l'increment de l'energia. En el conjunt de l'Estat, com queda?
Doncs l'IPC interanual s'enfila un 2,8% en un mes que confirma la baixada de preu de l'oli d'oliva.
I el sou dels treballadors públics pujarà un 0,5% amb efectes retroactius, atenció, des de l'inici del 2024.
De fet, s'ha confirmat amb l'IPC de desembre i ara el govern espanyol ho ha d'aprovar i ha de fixar la data de quan es cobrarà.
Esteu escoltant el 5 minuts més. Amb 5 minuts ja ens plantem al punt exacte de 3 quarts de 9.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
I atenció, perquè avui s'acosta un canvi de temps. Ara hi entrarem en profunditat, abans temperatures.
Doncs tenim 9 graus sota 0 a Vall de Núria, en tenim un de negatiu a Ripoll, a la Vall d'en Bas, també a Sant Feliu de Pallerols i a Besalú. 0 graus els tenim a Molló, a Camprodon i a Ribes de Freser, un grau positiu a Olot, a Dasa, a Castellfollit de la Roca, 3 graus a Santa Pau, 6 a Banyoles, 7 a Girona, 8 graus a Figueres i 9 a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani Ramírez.
Aquests dies de tant fred, de tanta gelor, doncs sembla que ja pot fer un tomb. De fet, ahir la tarda ja va pujar molt la temperatura, 18 graus a Cabanes, més de 15 graus a tota la Costa Brava, 19 al Banyà, però encara de matinada va fer molt fred, 4, 5 sota 0 al Golf de Roses, a tocar de mar, o per exemple 6 sota 0 a Olot, 7 sota 0 a Mieres i també a Vic, o 9 sota 0 a Olost, a Lluçanès. Bé, ahir la nit, mitjanit, teníem temperatures de 10-12 graus a la Costa Brava, però ja teníem gelada sota zero a la Vall d'en Bas, o gairebé 0 graus a Olot. Tot això ens indica canvis. Canvis perquè avui arriba una petita pertorbació de llevant. Tenim anticicló, pressió molt alta, però arribarà una gota freda a partir de la tarda i ja al matí migdia s'anirà tapant. Cap al migdia, potser una mica abans, potser a les 11, a les 12, pot començar a precipitar. A ploure, punts de la Costa Brava, de l'Alt Empordà, de l'Albera, del Ripollès, en aquest sector, Costa Brava sobretot, amb una cota de neu de 800 a 1.000 metres. Però hi haurà llocs de l'interior que poden conservar el fred i no descartem que pugui nevar cap a 600 o 700 metres. Acumulacions de neu de 10 centímetres a partir dels 900 o 1.000 metres. Entre el migdia i la tarda s'anima la pluja, tot i que al migdia, primer a la tarda, puja la cota, al llarg de la tarda tornaria a baixar cap als 700 o 800 metres. Per tant, avui canvi de temps, de dia les temperatures de dia baixen entre 2 i 7 graus, però de nit no seran tan, tan baixes com els últims dies amb aquesta possibilitat de nevada que ens acompanyarà fins la propera nit o matinada.
Peixos Isma, l'única peixateria d'Olot on els dilluns a partir de les 7 de la tarda arriba el peix directe de la llotja de Roses. T'hi resistiràs a un peix tan bo i tan fresc? Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52 i a Instagram, segueix-nos. Peixos Isma!
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Avui a les 11 del matí, la sirena d'emergència situada al capdamunt del campanar de la Basílica de Sant Esteve d'Olot tornarà a sonar. Protecció Civil l'activarà dins les tasques de manteniment que duen a terme habitualment per assegurar que funcioni bé, si mai és necessari, posant-la en marxa. El regidor de Protecció Civil d'Olot és l'Aniol Sellabona. Aniol, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Quina importància té la sirena de Sant Esteve?
Bé, doncs la importància que tenen tots els elements dels quals ens puguem dotar perquè davant d'una situació d'emergència doncs puguem tenir la millor resposta possible davant de la població, no?, per garantir la seva seguretat. I la sirena En el cas de la Basílica de Sant Esteve, doncs és un d'aquests elements que pensem que davant d'una determinada situació d'emergència ens podria permetre realitzar algun tipus d'avís i prevenir a la població.
Quin tipus d'emergència hauria de ser perquè sonés aquesta sirena, que insistim, avui se sentirà, però no vol dir que passi res, eh? Avui simplement és per comprovar que funcioni.
Correcte, com molt bé deia Joel, primer de tot doncs, recordar que avui simplement són tasques de manteniment, per tant, si algú a les 11 del matí, al voltant de les 11, sent aquest avís, no és cap avís d'emergència, no està passant res a la ciutat, però sí que s'han de fer aquestes tasques de manteniment per assegurar que la sirena funciona i funciona correctament, i per tant sí que l'hem de fer sonar, sonarà, segons el que està previst, dues vegades, i per tant doncs, que si algú sent aquest so, no es preocupi, no s'espanti, que són tasques de manteniment. Aleshores, quan podria sonar aquesta sirena? Sempre, evidentment, sonaria si ens demanen que puguem realitzar algun avís massiu a la població davant d'alguna situació d'emergència, per exemple, això hauria d'estar indicat, validat i reafirmat per les instàncies superiors en matèria de protecció civil, com seria que vingués de la Generalitat la necessitat d'emetre algun tipus d'avís.
Per tant, davant, per exemple, d'una inundació molt greu, no ho sé, una explosió volcànica, que esperem que no arribi mai, serien aquests casos quan la sentiríem?
Correcte, és a dir, com bé sabeu, a dia d'avui ja hi ha molts canals per poder avisar la població. Doncs crec que durant aquests últims mesos, a més se n'ha parlat molt de tots aquests avisos que rebem a través del mòbil, i per tant ja hi ha tot un canal d'avís que és el que realment ha de permetre avisar la població i traslladar tota aquesta informació. Però bé, nosaltres sabem, perquè ja disposàvem d'aquesta sirena instal·lada fa molts anys, doncs el campanar de la Basílica de Sant Esteve, que disposem també d'aquest avís sonor, i per tant, si en algun moment alguna instància superior ens demanés, escolteu, seria positiu emetre aquest avís, doncs saber que funciona, saber on t'arriba, saber fins a quin lloc de la ciutat es podria arribar a sentir aquest avís, i per tant doncs poder emetre un avís d'alerta.
Per cert, la ciutat d'Olot ha crescut molt al llarg d'aquestes últimes dècades. No és la mateixa ciutat que teníem a mitjans del segle XX que la que hi ha ara mateix. La sirena se sent a tota la ciutat?
Bé, aquestes són unes de les comprovacions que nosaltres també fem. De fet, avui doncs, hi haurà voluntàries, tècnics també de protecció civil que estaran a la Basílica de Sant Esteve, però també en tenim d'altres que estan repartits a diferents punts d'Olot, a diferents barris d'Olot, i aquests són els que comproven en el moment de l'activació si se sent i en quina intensitat es sent aquest avís. D'aquesta manera nosaltres sabem fins on arribaria, fins on es podria sentir. Hi ha gent que està a fora al carrer, hi ha gent que està a dins d'una vivenda, i d'aquesta manera nosaltres doncs, també anem comprovant quina és la intensitat d'aquesta sirena i fins on arribaria aquest avís. Si tenim punts a la ciutat o no se sentiria.
En cas de que no arribés a tota la ciutat, diguem-ne, hi hauria alguna mena de rèplica d'aquesta sirena en els punts on, diguem-ne, el so no arribés en prou condicions?
De moment l'únic que tenim instal·lada a la ciutat és aquesta, per tant ara mateix no seria possible replicar-la, i a partir d'aquesta informació que puguem recollir i juntament després amb la valoració que en puguin fer els tècnics i les tècniques de protecció civil, doncs serà quan haurem de prendre les decisions oportunes si consideressin que cal que hi hagi alguna avís sonor en algun altre punt de la ciutat. Doncs valoraríem què representa i si seria indicat desenvolupar-ho i instal·lar alguna sirena més. Però de moment és la que tenim, és una sirena històrica, com deia abans, no és l'avís prioritari ni el canal que s'utilitza a dia d'avui per als avisos. Tots sabem doncs, que hi ha altres sistemes per avisar a la població, i per tant a dia d'avui és mantenir una sirena que ja tenim instal·lada, i per tant, com que ja la teníem, el que pensem és, o pensem que és positiu tenir-la en bones condicions i a punt per si mai es requereix. Però és el sistema d'avís prioritari a dia d'avui que s'utilitzaria.
Doncs avui a les 11 del matí aquest simulacre, sentireu la sirena d'emergències sonant si sou a Olot des del capdamunt de la Basílica de Sant Esteve. I el Cellabona, regidor de Protecció Civil, moltíssimes gràcies, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Obrim ara un capítol dedicat al món de l'ensenyament perquè l'Institut de Montilivi de Girona i la multinacional farmacèutica gironina Ipra han posat en marxa un projecte per tal que els alumnes de tres cicles que imparteix el centre sàpiguen com es fabrica una vacuna. Ipra proporcionarà una soca bacteriana amb la qual els estudiants treballaran durant unes tres setmanes per tal d'entendre com arriba a aconseguir una vacuna. Una de les membres del personal d'Ipra és la Lea Rodríguez.
Doncs al final nosaltres el que els hi vam fer va ser, com deien David, els hi vam proporcionar una soca bacteriana, tenen diferents bioreactors amb el que ells van investigant i després doncs, quan entrin a treballar els futurs estudiants de pràctiques doncs, ja hauran tocat una miqueta més i podrem veure doncs, com aprenen i com creixen dins de l'empresa.
I és que la multinacional farmacèutica gironina és una de les que més alumnes capta per fer pràctiques i que en la majoria d'ocasions acaben quedant-se com a personal d'Ipra. Més coses. En els propers dies s'han d'anunciar els noms dels nois i noies que podran fer un Erasmus aquest any. L'any passat, durant un mes, un grup de joves de l'Institut Abat Oliva van poder fer estada a Cork, a Irlanda. I aquesta, Laura, va ser la seva experiència.
L'any passat, alguns alumnes de formació professional de l'Institut Abat Oliva de Ripoll van participar del programa Erasmus Plus, un projecte d'internacionalització educativa que posa en contacte l'alumnat ripollès amb entorns laborals i culturals fora de les nostres fronteres. Fins ara tenia lloc a França, però l'any passat per primera vegada es va fer a Irlanda. Durant un mes, els joves que van guanyar aquesta beca Erasmus van poder fer estada a Cork, treballant en entorns laborals relacionats amb els cicles que estaven apuntats. Anna Faja, coordinadora d'Erasmus Plus.
Sobretot això, la idea era potenciar anglès, perquè en tots els cicles aquí a l'institut estudien anglès. Aleshores vam dir, doncs va, apostem per l'anglès, anem a buscar una destinació que parlin anglès.
Per en Joan, en Genís, la Taramprit i la Judí, l'experiència ha estat més que satisfactòria, la qual els ha ajudat a encaminar-se encara més cap a la seva futura vida laboral, però també personal.
I em va ajudar molt bé a encaminar-me i ja a començar a ser una mica més autònom.
Ja que pues, coneixes més coses i tens pues, un futur que t'ajuda més.
Em va agradar perquè és algo que també és útil, perquè al cap i al fi tothom té cotxe i saber cosetes pues, va molt bé.
Era veure un altre tipus de restaurant, considero que quan més opcions millor i aprens.
Des de fa 50 anys que l'Abat Oliva aposta per oferir a la canalla aquest programa internacional que vol ser accessible a totes les persones, on l'economia no sigui el principal impediment. Anna Capdevila, professora d'anglès i membre del comissionat de mobilitat.
Creiem que és una oportunitat molt bona per tot l'alumnat en el que poden practicar l'idioma d'anglès en un entorn real i a més tenen l'experiència d'haver estat treballant en un altre centre a l'estranger.
El passat setembre-octubre es va començar el procés de selecció dels joves que aniran aquest any a Cork. En les properes setmanes es faran públics els seus noms.
I ara anem a l'Espai Cràter d'Olot, que dissenya una nova programació d'hivern que combina ciència, art i educació. Una de les més destacades és el taller d'iniciació al dibuix del paisatge geològic.
L'Espai Cràter ja ha presentat la programació d'hivern. Una de les activitats més destacades és el taller d'iniciació al dibuix del paisatge geològic que oferirà l'Isaac Camps el dissabte 22 de març. Permetrà als participants interpretar i plasmar el paisatge volcànic en paper, combinant tècniques artístiques i científiques. És una de les nombroses iniciatives que s'han preparat per aquest primer trimestre des de l'Espai Cràter. El seu director, Xevi Cullell, subratlla que s'han consolidat les visites guiades i també els tallers familiars.
Consolidem les visites guiades cada cap de setmana, fem 16 visites guiades, 6 tallers familiars per intentar casar població local amb activitats turístiques, el Volcanic Lab, un espai d'experimentació amb materials volcànics, instruments de laboratori, i Estem en risc, que és una activitat també on es plantegen reptes per als infants.
El cicle de cinema El murmuri de l'aigua i altres sorolls, comissariat per Jordi Teix, continuarà aquest hivern explorant temàtiques mediambientals a través de documentals i pel·lícules de ficció. La Sala Magma també acollirà el divendres 28 de març 32 Sounds, una proposta audiovisual immersiva per connectar d'una manera sensorial i profunda amb el món del so. Per acabar, l'exposició fotogràfica SOE, Gènesi d'una nova frontera, de Wenceslau Mas i Marçal Navarro, es tancarà el 25 de gener amb una xerrada a càrrec del doctor Miquel Àngel Fumanal i una taula rodona amb els premiats d'Enfoca.
Sobretot aquest any i l'any que ve aniran passant per intentar millorar l'experiència en el que és el vídeo. De fet, tenim una subvenció en la realitat virtual, tenim una subvenció de la FECIT, del Ministeri de Ciència, per incrementar els continguts audiovisuals en les ulleres de realitat virtual. I l'aposta, mirarem a finals de gener, principis de febrer, si podem participar en la subvenció de la Generalitat de Catalunya d'Experiències Immersives per fer un altre audiovisual.
A més, durant aquest primer trimestre, l'Espai Cràter ha preparat una nova sessió de Ciència als Barris, que en aquest cas es farà a Sant Cristòfor i Mas Bernat, i també les conferències de Els grans interrogants de la ciència.
I a 6 minuts per les 9 entrem en el capítol esportiu. El Club Bàsquet Olot confia que la sort canviï de bàndol des del treball i els entrenaments. L'equip masculí de segona catalana comença aquest cap de setmana la segona volta. Els olotins només han sumat una victòria, però la majoria de les derrotes han sigut per molt pocs punts de diferència, Guillem.
Que el treball dels entrenaments de la setmana es plasmi en els partits. Aquest és el gran desig que el tècnic del Club Bàsquet Olot confia que es faci realitat aquest 2025 en el començament de la segona volta de la Lliga. Els olotins estan treballant bé, però aquest esforç no s'ha acabat de traduir a la pista. L'Olot només ha sumat una sola victòria fins ara, en la quarta jornada contra el Tona, si bé és cert que la gran majoria de derrotes han estat ajustadíssimes i per la mínima. L'entrenador del Club Bàsquet Olot, Guido Sengherotti, confia canviar la dinàmica a través del treball.
En els tres entrenaments de la setmana la gent ve, la gent suma, la gent té bona actitud, la gent treballa, la gent continua fent les coses com se li demanen i per tant creiem i lluitem per treballar i per seguir en aquesta idea, intentant trobar doncs, que aquesta mala sort que a vegades també ens ha acompanyat, perquè hi ha hagut doncs, diguéssim 6-7 partits que se'ns han anat per molt pocs punts de diferència, doncs que la sort canviï de costat des del treball, des del sèrie, des del treballar, des del continuar persistint.
La segona catalana és una categoria complicada que el Club Bàsquet Olot ha tastat en aquesta primera volta com a recent ascendit. La permanència no serà fàcil, baixen 4 equips de forma directa, però si una cosa té clara el tècnic Guido Sengherotti és que cal confiar en el treball i la qualitat de l'equip.
Vam pujar de categoria l'any passat, venim d'un ascens, va haver-hi canvis en el bloc, uns canvis que es van considerar necessaris des del club, que es van treballar i tal, i és veritat que després d'aquesta primera volta ens està costant guanyar partits, vull dir, és una evidència. Tenim una segona catalana amb jugadors de molta experiència que ens estan castigant situacions a les que no estàvem acostumats a l'anterior categoria, però la veritat és que l'equip està treballant molt bé.
El Club Bàsquet Olot començarà la segona volta aquest mateix dissabte a 6:15 de la tarda al pavelló Pla de Llacs d'Olot davant el líder, la Garriga. Un partit trampa que l'Olot va perdre només per 5 punts de diferència en la primera jornada del campionat.
Doncs així acabem els 5 minuts més d'avui. Demà hi tornem. Penseu que avui venen pluges, per tant estigueu preparats. I també pot ser que arribi neu a cotes altes, o no tant. Per tant, tinguem-ho en compte. Fins demà a la mateixa hora.